Bé, venir a Girona és una cosa que he fet amb molta freqüència, que a més faig amb molt de gust. A més, ara que sé que vinc a participar en una aquelarre marxista, la cosa encara té una certa excitació que se suma aquesta bona voluntat per venir. Resulta sorprenent comprovar com els mecanismes de la cultura oficial es mouen al ritme de les commemoracions, reaccionant automàticament als aniversaris sense necessitat de reflexionar respecte del que realment caldria celebrar o recuperar. Aquest any han tocat els centenaris del naixement d'Espriu, també el de Rosselló Pòrcel, però d'aquest no se n'ha parlat tant, i els 10 anys de la mort de Martí Pol i de Manuel Vázquez Montalbán, entre d'altres. L'any que ve no podrem entretenir-nos en aquesta mena de minúcies, perquè tindrem, a més de la commemoració final de l'any 1714, la del segon centenari al Congrés de Viena i, sobretot, el centenari de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, com encara se l'anomena a la major part d'Europa, sobre la qual s'estan publicant i es seguiran publicant l'any que ve centenars de llibres. Així són les coses. La Revolució Russa, per exemple, només tornarà a ser important d'aquí a 4 anys. Ara no toca. I el que és encara pitjor, caldrà esperar 15 anys a que el seu centenari estimuli reflexionar sobre la crisi de 1929, que hauria de ser un tema d'actualitat. Em semblen bé les commemoracions d'aquest any. Soc un lector apassionat de la poesia de Martí Pol, de Rosselló Pòrcel i d'Espriu, a qui, per cert, vaig conèixer personalment en un jutjat de Madrid, on ens havien convocat a tots dos per respondre de la signatura d'un document en favor dels treballadors d'Astúries. I era un bon amic de Vázquez Montalbán. Però em dol veure que ens hem oblidat de que també fa 10 anys de la mort de Pierre Vilar, i és ben lamentable si tenim en compte tot el que li devem als catalans. En participar en aquest acte a Girona he volgut parlar del Vilar de més enllà de Catalunya i Espanya moderna i dels 2 o 3 llibres més coneguts. Per fer-nos càrrec de la riquesa i la diversitat de la seva obra, n'hi ha prou en consultar la bibliografia que van establir Rosa Congost i Núria Sales. El que he volgut fer avui és encara anar més enllà, parlant d'un Vilar inèdit o publicat en llocs introbables sobre la base dels papers seus que conservo. El primer resultat d'aquesta revisió és el descobriment que uns papers escrits fa de 30 o 40 anys, que haurien d'estar sobrepassats per les aportacions fetes posteriorment, contenen propostes metodològiques que t'obliguen a repensar les teves pràctiques de treball quotidià. Unes propostes que són avui sovint arraconades amb el pretext del descrèdit del marxisme, que Vilar assumia com una eina que servia a la vegada per al treball de l'historiador i per entendre la realitat del nostre temps. Caldrà, doncs, començar per aquest punt. Entre els papers de Vilar que conservo hi ha un extens treball policopiat, escrit amb tota evidència per un col·loqui i que per algunes dades internes deu ser d'entorn de 1979, però no puc precisar més perquè no l'he sabut trobar a la bibliografia que abans he esmentat. El seu títol és, interrogativament, Crisi del marxisme. El que m'interessa més d'aquest treball és que Vilar comença definint el marxisme com una teoria de la història i, sobretot, el que m'interessa és la forma en què es proposa de resoldre la qüestió de la seva vigència, confrontant-lo en el que fa referència a la seva utilitat per actuar sobre la realitat del món en què vivim, amb les teoritzacions alternatives que s'utilitzaven per la mateixa finalitat. El seu marxisme separa d'entrada de tot un grup de filòsofs i sociòlegs francesos que van cultivar el marxisme quan encara estava de moda, però que ho feien, diu ell, enfrontant-se al pensament econòmic i filosòfic burgès universitari en el seu terreny, amb el seu estil, amb el seu vocabulari, la qual cosa els reduïa a un gènere de debat acadèmic. La referència al Tisser, que acompanya aquestes paraules, apunta una crítica d'aquella mena de gal·lomarxisme que pretenia plantejar les qüestions amb fórmules verbals, per exemple, proposant de resoldre un problema en la invenció d'un nou mode de producció, uns textos que avui ens semblen una xerrameca buida de sentit. Si refusem aquesta pirotècnia verbal, haurem de vigilar també de no acceptar alguns plantejaments simplistes que semblen reaparèixer en l'actualitat. El 20 d'octubre passat, Chris Hedges, publicava als Estats Units un article amb el títol «Comencem d'una vegada aquesta guerra de classes», on deia coses com «La guerra de classes defineix la major part de la història humana. Marx tenia raó. Com més aviat ens adonem que estem enfrontats en una guerra mort amb les elites empresarials que ens governen, més aviat ens adonarem que cal enderrocar-los. Ha arribat el temps d'empunyar de nou les forques». Està clar que aquesta crida a la revolta, motivada per la consciència de les misèries de la situació actual, no té res a veure amb allò que Vilar considerava com a marxisme, que era sobretot una eina per analitzar críticament la realitat com a condició prèvia abans de qualsevol proposta d'actuació política. Això té poc a veure amb uns plantejaments que no passen de ser pura retòrica, com ho eren, en un altre sentit, les propostes filosòfiques dels galomarxistes. És per això que Vilar feia a la universitat uns cursos que es caracteritzen per associar la discussió de mètode amb l'anàlisi de fets concrets, amb una preocupació prèvia per establir críticament el significat dels termes i els conceptes utilitzats. Alguns d'aquests cursos, dels quals conservem els apunts policopiats, estaven dedicats a temes que no haurien interessat gens ni mica al Tisser o a Foucault per una banda, ni a Chris Hedger per l'altra. Cursos com «Creixement comparat de les potències econòmiques al segle XX», on s'ocupava d'un tema d'importància fonamental ahir i avui, com és el del creixement econòmic, per tal de tractar-lo en una perspectiva històrica, combatent l'habitud de considerar-lo com un fet en ell mateix, aïllat del conjunt de les altres condicions, cosa que condueix a ignorar o almenys a menysprear els factors no econòmics, així com les conseqüències de tot ordre que té, la qual cosa ens dificulta en especial comprendre els problemes històrics dels creixements desiguals que han determinat entre els grups humans les relacions de força, els desequilibris i els conflictes, sense oblidar que a l'interior d'aquests grups mateixos es plantegen també d'altres problemes no menys fonamentals, o potser més i tot encara, els del repartiment desigual dels ingressos i del poder social que determina els conflictes de classe en les formes més diverses. Em perdonareu un moment si m'aturo a agafar aigua, però determinades màquines ja una mica desgastades pel temps necessiten un cert suport. Aquest curs de Vilar venia acompanyat d'una gran abundància de quadres estadístics, amb dades que arribaven fins a 1970 per un curs que es feia el 1971, però no era un simple exercici de descripció comparativa, sinó que estava inspirat per preocupacions teòriques serioses. La primera cosa que feia era discutir tot un seguit de plantejaments de teoria econòmica convencional carregats de prejudicis ideològics no confessats i criticar l'ús simplista de les sèries temporals que sovint fan els economistes per demanar que els historiadors transportessin a les seves reconstruccions xifrades l'escrúpol que solen aplicar a la crítica dels fets, de les dates i dels textos. A unes primeres consideracions sobre el mètode, els seguien en aquest curs estudis país per país d'una profunditat sorprenent. L'estudi sobre Espanya no és una simple visió econòmica, sinó que té l'òptica pròpia de l'historiador. Per exemple, en presentar els antecedents remots es pregunta: com és que entre el segle XVI i començaments del segle XX els països ibèrics s'han endarrerit en el seu desenvolupament respecte de la resta d'Europa? És una història que està per fer, o almenys per perfeccionar, però clara pel que fa als mecanismes essencials. L'imperialisme espanyol ha estat l'etapa superior del feudalisme, vull dir que les conquestes espanyoles, fetes amb les formes i la mentalitat del feudalisme, repartiment de terres, atribució d'homes, compromisos personals, lligams religiosos, atresorament improductiu, preparaven al mateix temps el final del feudalisme pels beneficis mercantils, la multiplicació dels signes monetaris, el joc de les riqueses mobiliàries, l'alça dels preus que animava la producció. Finalment, els beneficis de l'imperialisme ibèric es van immobilitzar la península en forma de rendes i tresors, mentre que fora d'ella preparaven l'aparició definitiva de les relacions capitalistes. Espanya es va endarrerir dels altres aleshores com a conseqüència del seu propi avenç. Pobre per rica, es va atrevir a dir un espanyol clarivident cap a l'any 1600. En un món que es transformava, va restar fidel a les velles estructures, a les velles mentalitats, i va usar les seves riqueses per defensar en va el vell món catòlic i feudal contra les noves potències protestants i capitalistes. Això seguia un capítol sobre el joc canviant de la geografia i de la història abans de començar a analitzar el segle XX a partir dels tipus i ritmes de la demografia i passar més en concret a l'estudi del creixement de l'economia, on hi trobem des d'una anàlisi minuciosa de l'evolució dels cultius de cereals, acompanyada d'un capítol sobre les condicions socials de l'agricultura, fins a consideracions sobre els problemes de la producció d'energia en l'època franquista. Aquesta preocupació per la realitat, que no tots els professors d'història compartien, responia a la seva concepció del que havia de ser el treball d'un historiador marxista, que no tenia res a veure amb el tòpic que ho associa a un mètode tancat, a una doctrina amb les regles clarament fixades, sinó que era un instrument d'anàlisi al servei d'una mirada crítica destinada a estudiar el món del present per fer-lo intel·ligible a través de l'anàlisi del passat. Vilar admetia justament de la necessitat d'usar les paraules de Marx amb coneixement i cautela, amb la plena consciència que no basta amb repetir-les com si per elles mateixes poguessin reemplaçar una anàlisi concreta. Deixeu-me examinar l'ús que fa d'aquest terme, el de mode de producció, que Vilar utilitzava com un concepte operatiu, obert a la discussió, del qual proposava en un col·loqui celebrat a Cuernavaca la següent definició. Em sembla que per mode de producció hem d'entendre un sistema coherent de societat i que aquesta coherència general es basa simultàniament en la lògica pròpia del seu funcionament econòmic, en el sistema de relacions socials que aquest funcionament implica i condiciona, en el conjunt institucional, jurídic i polític que garanteix el seu funcionament i en el sistema de les representacions ideològiques i de les actituds mentals que les classes dominants tendeixen a imposar a la societat entera amb l'objectiu de mantenir les relacions fonamentals. Em sembla clar que si volem esforçar-nos a entendre el context en què vivim avui, per exemple, i ajudar a portar-hi un mínim de racionalitat, és més operatiu usar conceptes com aquests de sistema coherent de societat, a l'excepció que en dona Vilar, en comptes de contentar-nos en manejar esquemes simplistes i suposadament universals com els de globalització i competitivitat que s'utilitzen avui per explicar-ho tot. Examinant la situació que estem vivint en aquests anys, podem veure, per exemple, la utilitat que té examinar-la usant una proposta com aquesta, que ens demana que considerem en primer lloc la lògica del seu funcionament econòmic, és a dir, les regles que generen avui els beneficis de les grans empreses i de la banca i l'empobriment dels altres, al qual haurem d'afegir el conjunt institucional, jurídic i polític que en garanteix el funcionament, estudiant, per exemple, el conjunt de mesures que a partir de la reforma laboral han deixat indefensos els assalariats a casa nostra i el sistema de representacions ideològiques i d'actituds mentals que les classes dominants tendeixen a imposar, que en aquest cas ens duria analitzar la doctrina de l'austeritat com una necessitat de la qual no podem escapar, que s'utilitza més per convèncer-nos que la desocupació, la baixa del salari i la retallada de la despesa pública són fets naturals, no socials i, per consegüent, al marge de la història. Què voleu que us digui? A mi m'és més útil pensar la realitat d'aquesta forma que utilitzar, com massa vegades encara sento pertot, arguments sobre una cosa tan equívoca com competitivitat, com volent explicar que això ho justifica tot. Deixeu-me agafar un altre dels cursos de Vilar que du el títol d'Agricultura, Indústria, Comerç Exterior com a factors d'arrencada. Faré un incís, he triat arrencada per traduir el francès démarrage, que tradueix al seu torn l'anglès take-off, que els castellans anomenen despegue. El nostre diccionari en diu en vol o en volada. Què voleu? A mi em semblen mots massa allunyats de les nostres percepcions quotidianes de la realitat. I les alternatives, en torn d'enlairar-se i enlairament, tenen massa connotacions poètiques i místiques, de manera que hem estimat més optar per arrencada. Anem, però, al curs mateix. Tota la seva introducció és una finadíssima reflexió sobre les paraules i els conceptes prèvia a l'inici sobre el paper de l'agricultura en el creixement econòmic que comença amb una anàlisi crítica del que han dit diversos historiadors com Beroc, Labrús o Magalhães Godinho i acaba avançant el que ell anomena una hipòtesi prudent en aquests termes. En les economies amb un desenrotllament lent i poc industrialitzades, l'agricultura té per definició un paper econòmic fonamental. Ara bé, el procés que modificarà aquest estat de coses pot néixer fora del món de l'agricultura? S'ha discutit aquesta possibilitat i es pot d'alguna manera admetre-ho, considerant que és a les ciutats, en els marges del món agrícola o per la influència d'economies estrangeres que els canvis poden iniciar-se. Resta de totes maneres considerar que el món agrícola dominant reaccionarà davant de les innovacions que tendeixen a prendre-li la preponderància i que els sectors innovadors al seu torn no podran subsistir i triomfar més que aprenent del sector agrari dominant, sigui homes, sigui productes, sigui espais, sigui capitals. La sola hipòtesi, que no seria probable, seria que no li pren res en préstec. He triat aquest curs perquè conté una lliçó que ens interessa especialment. Es titula Primer exemple d'anàlisi de casos, la Catalunya del segle XVIII, agricultura, comerç, població i indústria en el mecanisme del desenvolupament. Un text massa extens per poder-lo resumir aquí, però que intentaré aconseguir que es tradueixi i publiqui, perquè té un aspecte que el fa força interessant, i és que en comentar, Vilar indica que tractarà de coses que ha estudiat els volums segon i tercer de Catalunya en l'Espanya moderna, i afegeix, utilitzaré aquí alguns documents i identificacions d'un darrer volum en preparació. Es tractava del quart volum en l'edició francesa, en què el text publicat en té tres, no quatre com a l'edició catalana, en què el primer volum es va desdoblar en dos, que era el volum que havia de parlar de la indústria i completar l'anàlisi global. Recordeu que la conclusió de Catalunya dins l'Espanya moderna havia assegurat, respecte d'aquest volum, que no solament estan reunits els elements, sinó que la redacció està avançada. Malauradament, mai no hem vist res d'aquest avenç. Jo n'havia parlat moltes vegades amb ell, com ho reconeixia en la presentació d'un llibre a Barcelona, dient «Sempre sento que pesa sobre mi la mirada amistosament acusadora de Josep Fontana. Llavors, aquesta Catalunya i l'Espanya moderna la veurem acabada algun dia? Li falta tot el funcionament polític, tota la culminació cultural. I com que no és temps de pensar en això, he de comptar compte amb els més joves». Jo he donat indicacions a la introducció en altres lliçons. És a dir que ell hi havia renunciat i confiava en el que farien els altres. Aquest text no publicat del curs de la Sorbona sobre l'arrencada ens interessa, per tant, per tal de saber com plantejava el que encara esperava escriure el quart volum. Una primera indicació de per on anava la seva interpretació la té aquest fragment que trec d'un altre curs, on fa una comparació entre el model industrialitzador anglès i el català. L'exemple català, tal com jo l'he estudiat, em faria creure en la possibilitat d'una arrencada protagonitzada per l'empresa Lilliputenca, cosa que no vol dir per l'ofici artesanal. El capital ve de la botiga, de la barca, de la companyia i més enllà de l'esfera productiva agrícola, colonial. El capital global és important, cada empresa, però, és modesta. Fins i tot la naixent indústria mecanitzada demana pocs capitals. El dèbil estalvi popular va parar a la companyia mercantil. M'han objectat que l'arrencada catalana va produir-se en el cotó i que, contra el que s'ha cregut generalment, no és aquí que s'ha produït l'arrencada d'Anglaterra. I és veritat que un inici sense indústria pesada promet poc pel futur. Però no confonguem desenvolupament quantitatiu i mutació social. A partir de les meves empreses lilliputenques, Catalunya, en la seva part més viva, canvia de mode de producció entre 1780 i 1810. Qui inverteix? Tothom, poc o molt. La companyia de Hilados, òrgan dels comerciants industrials importadors de cotó colonial, compta amb multitud de creadors de petits obradors, moguts, evidentment, per l'afany de fer empresa, però que no ens atreviríem a anomenar empresaris. Però hi ha èxits de primer ordre. Erasme de Gònima, obrer, després fabricant, és a dir, director tècnic d'una fàbrica, crea la seva pròpia, que comptarà amb milers de treballadors i un utillatge avançat. És el tipus d'empresari del segle XIX. Hi ha moltes coses més en aquest Vilar inèdit que estic repassant. Hi ha, per exemple, un curs d'introducció a les ciències històriques, del qual només tinc malauradament 9 de les 24 lliçons que hauria de constar, que són prou diferents a les que vam fer publicar a l'iniciació en el vocabulari de l'anàlisi històrica. La iniciació era un altre d'aquests cursos. A mi em va costar tot un sopar de convèncer Vilar que deixés que el publiquéssim i va afegir un parell d'articles més que provenien d'altres bandes, però almenys vam aconseguir que es conegués. D'altra manera, aquesta iniciació que ara hem reeditat seguiria sent totalment inèdita i desconeguda de tothom. Hi ha més naturalment els materials que fan referència a Catalunya. Molts d'aquests han estat possiblement publicats en una o altra banda. És difícil descatir-ho, dada la dispersió d'algunes traduccions al català o al castellà, com es pot veure en l'esmentada bibliografia de Congost i Sales. N'hi ha un que voldria citar, i que estic gairebé segur que no s'ha publicat, que és el text d'una extensa conferència feta al Centre d'Estudis Catalans de París el 5 de gener de 1988 amb el títol de l'Oda a la Pàtria, la Pàtria Imaginària, que parteix d'un projecte de ressenya del llibre d'Antoni Lluc Ferrer que havia promès a Max Kanner per a la Revista de Catalunya. Malauradament, la Revista de Catalunya no figura entre les que es poden consultar a la web del RAC1, de manera que m'ha estat impossible de comprovar si s'havia publicat aquesta ressenya. De tota manera, és evident que la conferència és un text independent, tant per la seva considerable extensió com pel llenguatge col·loquial que usa, molt distint del de l'obra escrita de Vilar, cosa que fa pensar que ha estat recollida en una cinta i transcrita després. I això té una explicació que li dona més un interès biogràfic, ja que Vilar comença explicant al seu auditori que no podrà llegir, perquè fa 15 dies que tinc problemes greus als ulls, demà vaig a veure el meu oftalmòleg. Com sabeu, va acabar perdent completament la visió. D'aquesta conferència jo remarcaria aquest paràgraf en què, defensant-se de l'acusació d'haver menyspreat l'Oda a la Pàtria d'Aribau, diu en un text difícil de traduir perquè té tota l'espontaneïtat del llenguatge oral. Vet ací, doncs, dit d'una altra manera, el que cal és estar orgullosos de la Catalunya actual, en fi, no sé, d'Espriu, de Foix, que són els autèntics poetes. Aleshores, enterrem el pare de la pàtria? Jo dic que no cal enterrar ningú, perquè a fi de comptes la gent ha parlat amb el llenguatge del seu moment, amb el llenguatge del seu temps. Aleshores, és cert que s'ha constituït un mite entorn d'Aribau, però en mirar com es constitueix el mite, veiem com es constitueix al mateix temps la consciència nacional de Catalunya. I aleshores, en el fons, el que jo sempre he considerat fonamental és el moment en què Catalunya i la pàtria esdevenen la nació, mentre que Espanya, que era la nació, esdevé l'Estat. I aquest és el vocabulari actual. I sense cap mena de dubte, aquest és el gran pas endavant. I aquest gran pas pot estudiar-se efectivament amb una interpretació d'Aribau que no sobrevalori la seva real importància. He de mesurar el temps i convé que encari el final. I ho faré explicant la història de com vaig començar a relacionar-me amb Vilar. El 1956 jo era un jove llicenciat que havia acabat els estudis d'història i havia fet una tesina sobre la segona meitat del segle XVII, dirigida formalment per Vicenç, en la mesura en què m'he deixat dirigir mai en la vida, que és molt poc. Me'n vaig anar aleshores a Liverpool a fer d'assistant lecture a la universitat i allí vaig començar a pensar en el tema de tesi doctoral que podia fer, donant voltes a temes, idees encara molt vagues sobre els problemes de l'Espanya del segle XIX, del trànsit de la vella societat a la nova, començant potser pels problemes agraris com el de la desamortització. Jaume Vicenç Vives, en qui mantenia correspondència des de Liverpool, va considerar que ell no estava preparat per dirigir-me en aquest terreny i em va recomanar que escrivís a Pierre Vilar demanant-li consell. Ho vaig fer i Vilar em va contestar a la vegada que m'invitaven a veure'l quan passés per París. Això havia de resultar-me possible en alguna de les anades i tornades que feia de Liverpool a casa, perquè en aquell temps no fèiem aquesta mena de viatges en avió. Parlo de començaments de 1957, quan no existien els ordinadors ni la televisió i quan el telèfon era una cosa gran i negra penjada a la paret. El viatge havia de fer-lo sortint en tren de Barcelona per Bou-Cerver, agafant allí un altre tren que em duia a París, un viatge llarg i pesat, fet de nit, que estava bé per dormir quan tenia seient, però que era molt pesat quan l'havies de fer de peu, com una vegada en què havia trobat un bon seient i va venir un francès barbut dient-me que aquell era un seient reservat preferentment per excombatents i em va fer aixecar. A París havies de creuar la ciutat per anar a una altra estació on agafaves el tren fins a Calais, allí una embarcació us duia a Dover un tren cap a Londres, tornar a travessar la ciutat fins a l'estació de Euston, on finalment agafaves el tren de Liverpool, el Red Rose, i arribaves a destí després de no sé quantes hores de viatge. Això es podia resistir a 25 anys amb el premi d'escapar de la migradesa d'aquella Espanya fosca del franquisme. He citat en alguna ocasió aquesta primera carta que vaig rebre de Vilar, que va ser per mi el descobriment d'un mestre que la qualitat de la seva ciència unia la generositat necessària per esmerçar tanta atenció per contestar un jove al qual no coneixia de res. M'ha semblat per això que valia la pena que la llegís gairebé sencera, cosa que no he fet mai. París, 22 de febrer de 1957. Benvolgut amic, permeteu-me anomenar-vos així com a català, com a deixeble del doctor Vicenç i com a autor d'una carta que m'ha tocat vivament. En coincidim amb les meves preocupacions més habituals i molt especialment amb les que m'assalten aquests dies en el moment en què dono forma a dos articles de mètode general, l'un per la revista La Pensée i l'altre per les Annals. Plantegeu amb emoció i amb racionalitat a la vegada la qüestió fonamental del nostre ofici d'historiador, la que la lliga a la nostra vocació d'éssers humans. Si jo no cregués la ciència històrica capaç d'explicació i de vocació davant del dolor humà i de la grandesa humana, amb en contrapartida l'esperança d'alleujar l'un i d'ajudar l'altre, no passaria certament la meva vida entre xifres i patracols. Però com vos dieu i ho sentiu perfectament, si anàvem a la recerca dels homes amb uns vagues bons sentiments i una intenció de literatura, això afegiria a la inutilitat una pretensió ben antipàtica. No és una ciència freda el que volem, però és una ciència. Jo he passat com vos pels camins decebedors de la geografia i de l'economia més o menys pures. Jo hi he dedicat més temps perquè vos viviu en un món intel·lectual força renovat, mentre que la meva generació ha hagut de temptejar i de formar-se al marge dels mestres. No lamento pas ni haver estat geògraf, ni haver estat, per poc que sigui, interessat per l'economia. Cal saber destriar en el problema que un es planteja les constants geogràfiques, de les quals sorgeixen certes diferenciacions, certs condicionaments que no es poden vèncer més que en el llarg termini. Cal també saber plantejar els problemes del creixement, de l'estancament, de demografia, d'inversions, d'estructures socials i saber plantejar-los teòricament d'una manera sòlida. Cal també ser pacient i voler-se erudit, anar a les fonts directes, prescindint de les opinions establertes i estudiar les xifres, així com les corbes. Però de cap manera s'ha de restar així. Cal cercar els documents descriptius i subjectius a condició de triar-los bé i endinsar-se resoltament en l'estudi espiritual de les contradiccions, molt especialment de les contradiccions de classe i dels conflictes polítics o religiosos, en la mesura en què tradueixen, com ho fan sempre, per una banda o altra, el social. Però tot això ja ho sabíeu. Com aplicar-ho al vostre tema sobre el camp espanyol? Sembla que voleu prendre a la vegada el nord i el sud, és a dir, el minifundi gallec i la rabassa, tant com la superpoblació valenciana o Andalusia. Això és molt gran, i en un marc tan vast podeu esperar un quadre dibuixat a grans trets, no un estudi en profunditat. No obstant, ja que no cerqueu un acabament ràpid, considereu que podeu començar amb això. Si heu desbrossat les condicions objectives de cada un dels conflictes fonamentals amb l'ajut de xifres i d'estudis, encara que siguin generals, serà un punt de partida excel·lent. Però si voleu aprofundir, caldrà fer una tria. Estic persuadit que el gran tema, el que és fonamental per a Espanya, és la història del pas de la propietat de tipus senyorial a la de tipus jurídicament lliure, però econòmicament mal adaptada al capitalisme, que ha resultat de les desamortitzacions del segle XIX, i de les compres i rescats per part d'un cert tipus d'homes de fortuna, dels quals caldria precisar les categories. Però és que les fonts de massa són accessibles? Ens podríem demanar si el millor mètode no seria, per iniciar el treball, sense perdre de vista els homes, el de monografies juxtaposades. Veig en somnis un vell llibre concebut més o menys així. Aquí hi ha un tros que per no estendre'm he suprimit, l'he deixat els papers afegit perquè es pugui llegir, amb què ell fa una proposta de realitzar uns estudis sobre Catalunya, Galícia, Castella, València o Múrcia, Andalusia i Extremadura, combinant en cada cas l'anàlisi general amb estudis sobre un poble, diu ell, la seva evolució demogràfica, cadastral, cultural, des del segle XVIII, hectàrea per hectàrea, crisis econòmiques, sentit precís del problema de la terra, organismes, lluites, vida dels camperols. I seguia. Veieu, doncs, si la meva idea de combinar l'estudi global de pura aproximació i l'estudi microscòpic aprofundit a títol de sondeig i d'experiència us sembla aplicable. És una idea que m'agrada força, en el sentit que massa sovint els dos mètodes apareixen separats. Fixeu-vos en la nostra història econòmica francesa. Hi ha el tipus de treball a la manera de Labrousse, on es veu França durant tot un segle, però amb pures xifres. Hi ha el tipus Léon, on es veu una indústria en detall i la seva província, però gairebé tallada de la resta del món. Hi ha el tipus Gobert, que fa l'estudi microscòpic, excel·lent, perfecte i viu, sobre els pobles del Beauvisé, però massa limitat com a horitzó per al meu gust. Per a mi, jo he preconitzat a Roma la combinació dels dos esforços, les grans corbes macroscòpiques de conjuntura per situar les qüestions, a saber, les grans reparticions i els grans moviments de creixement o retrocés de les economies i l'observació sobre una explotació o un poble a nivell microscòpic per l'estudi de la naturalesa i no pas de les dimensions d'un fenomen i pel retorn, pel contacte altra vegada prop de la vida. Com vos em sembla que cerqueu el vostre camí en aquest sentit, m'he permès, amb una mica de retard que em perdonareu, aquesta llarga epístola. Veniu-me a veure si veniu a França. M'agradarà de prendre contacte amb vos. Amb la meva cordial simpatia, Pierre Vilar. Han passat prop de 60 anys d'aquesta carta. Els estudis d'història agrària han avançat a casa nostra considerablement. I això ho sabeu prou a Girona, on hi ha un dels millors centres d'investigació en aquesta matèria. No cal dir que el balanç dels problemes que s'hauria de fer avui seria molt diferent del que plantejava concretament Vilar, però la veritat és que el gran llibre de conjunt amb què ell somiava està encara per escriure. La seva carta de 1957 va ser per mi molt important. Com a bon mestre que era, Vilar no volia seguidors que l'imitessin, sinó que entenia que la seva funció era estimular els més joves per tal que seguissin el seu propi camí. Això em va costar algun desacord amb ell, mantingut sempre, però, dins d'una cordialitat a la que es sumaria molt aviat l'afecte de Gabriela, la seva esposa. Aquests dies Rosa Congost m'ha fet arribar la reproducció d'una llarga carta que vaig enviar a Vilar per l'agost de 1974, tractant d'explicar-li, però no pas de rectificar, els atacs que havia fet a l'Escola de les Annals i al seu propi mestre, Lucien Febvre, que Vilar recordava sempre amb afecte. La resposta me la donaria Vilar no en una carta, sinó en un text publicat que jo no coneixeria fins que me'l va descobrir un amic de Xile i que jo em faria vergonya de citar literalment, però que, en valorar la meva ferocitat de crític de les errades de la historiografia, acabava comparant-me justament amb el seu mestre Lucien Febvre. I és que els mestres són així. A la seva vàlua intel·lectual uneixen una qualitat humana que és encara més important. Jo he tingut la sort de poder treure profit d'aquest mestratge personalment, però l'obra escrita de Vilar, tan àmplia i tan rica, tan volcada en l'estudi de Catalunya, tan amarada de la passió per Catalunya, segueix sent una font de mestratge que no podem negligir. Als 10 anys de la seva mort, el que ens toca és no solament recordar-lo, com fem avui així, sinó contribuir a donar-lo a conèixer perquè una nova generació en tregui profit. Gràcies. En fi, no sé si he fet el que havia de fer.
Estareu d'acord amb una mica de teu aquí? Si ha...
Val, si vols, sí.
Sí? Bé, moltes gràcies a tots. Me'n diuen que hi ha una mica de temps per fer col·loqui. Potser si hi ha algú que vulgués fer una pregunta, doncs avui tenim una oportunitat, em sembla, de fer una... fer potser algunes preguntes que també podrien anar adreçades tant a en Xavier Torres com a la Rosa Congost, eh? Vull dir que si...
Per això convindria que estiguessin...
Si pugeu els dos aquí dalt...
A punt doncs, per respondre.
No sé si hi haurà alguna pregunta, però si...
Pel que fa a mi, si feu preguntes, tingueu-me en compte que un dels problemes de la meva avançadíssima edat crepuscular és que la meva capacitat d'oïda s'ha reduït, de manera que de vegades em costa d'entendre el que diuen. És descoratjador que ningú pregunti perquè vol dir que us hem sumit en una apatia total i que no...
En Josep Maria, doncs...
El de la ressenya. Sí, però no devia ser aquest text, perquè...
Sí. Era després de la de les recerques i sé que, bueno, penso que no sé, tu poder coneixes millor, perquè ell era conscient que era una conferència.
Has d'apretar la boca.
No, el text que Josep Fontana ha llegit un tros està publicat al Contemporani i està publicat com a conferència, penso que ho diu. Però em sembla que realment té raó Josep Fontana de que ell, o sigui, jo recordo que ell no hagués preferit que s'hagués publicat d'una altra manera. És a dir, és una conferència i respecte al to oral, i em sembla, bueno, jo recordo que ell no estava massa content de la manera com es havia publicat.
La realitat és que és quasi intraduïble, és molt difícil traduir un text oral. I no vull, no, jo no l'he vist la traducció... No figurava, evidentment, en aquesta bibliografia no sé. I, per tant, no l'he vist. Eh?
Sí, ja me'n recordo. Ja ho sé, sí.
Si no, saps? El mal és que la gent no sap el que preguntes. Ho sento, però...
És que no hi ha un micro per aquí, no.
Hauràs d'usar aquest.
No, volia plantejar a en Xavier Torres la qüestió de quan ha parlat de l'absència de Vilar, que estic molt d'acord amb l'enfocament que ha fet, fins a quin punt pensa que el fet de dedicar el seu estudi a Catalunya ha fet, també ha ajudat en aquesta poca influència.
Sí, tal com hem comentat abans a la mitja part, això de fer una tesi sobre Catalunya, encara que sigui com a pretext per abordar aquest temible objecte teòric, és que tampoc li devia fer cap favor, ni a França ni fora de França. No? És a dir, que Pierre Vilar, amb tot el respecte, era doblement raro, no? Diguéssim, en aquell període estudia un tema més aviat proscrit, sospitós, i a sobre ho fa a partir d'un estudi de cas que seria Catalunya, que tant doncs, en l'univers francès com en l'altre és poca cosa, digues. Crec que vol afegir alguna cosa.
Sí, jo voldria afegir una cosa, que és la meva experiència com a editor espanyol de Pierre Vilar. L'efecte semblant, la temptativa de publicar en una versió abreujada. El primer volum era un resum que havia fet el propi Vilar per una edició francesa, del qual només va sortir un volum, també. El segon i tercer, que van ser responsabilitat meva, vaig deixar el text complet senzillament suprimint la paret de notes. Bé, la temptativa, doncs, de fer una edició accessible a Catalunya, a l'Espanya moderna, en una edició castellana, va ser absolutament frustrada. Això no interessava a ningú. Ja ho podeu estar segur. Tot allò que no sigui un text polèmic que permeti lligar-se als debats polítics actuals, no els importa gens ni mica. L'intent d'edició de Vilar en castellà en aquest terreny mentre les altres coses sí van tenir una bona acollida, això no va interessar ningú. És una reflexió d'aquest mateix fenomen.
Jo puc afegir...
Hi ha algú que té el micro a la mà?
Sí, passa alguna cosa.
Hi ha algú que té el micro a la mà?
Bé, jo puc afegir que ell sospitava que a França mateix, a la seva tesi, ell es preguntava, vaja, si el fet d'haver coincidit amb la guerra d'Argèlia, o sigui, el 1962, la seva lectura, havia pogut afectar el fet de que plantejar un tema com el de les estructures nacionals, perquè de fet el seu subtítol de la tesi era aquest, el fonament econòmic de les estructures nacionals, i com això no havia interessat o sigui, el coincidir. I en canvi sí que és veritat que molts anys després, quan el tema es va posar de moda, ell lamentava que mai... Bueno, quan el mateix Brodeu ja havia escrit la identitat de la França, o sigui, quan hi ha hagut aquest canvi del que ha fet esment en Xavier, jo recordo aquí, el 89, quan va venir, que ell va parlar d'això, de Nacions, amb un curs d'estiu que va fer, que ell, em sembla que després, a l'acabar, vull dir que no ho va dir un públic, però va dir, i mai em conviden a cap tribunal de tesi. No? O sigui, en el fons... ell veia que un tema al qual ell havia dedicat tota la seva vida, perquè és la raó de ser historiador, de fet, és el que va canviar de geògraf historiador, era aquesta complexitat, en els anys 80 que es havia tornat a posar de moda i que tornava a parlar-se molt, ell era, en aquest cas parlava de França, perquè ell considerava que aquí a Catalunya sí que, evidentment sí que venia, però a les tesis franceses, o als tribunals, això... No formava part de la bibliografia, diguéssim, no? Que jo penso que és el que ha posat de manifest la xerrada d'en Xavier.
Ric. Sí, hi ha més temes?
Ara hi ha un micro allà abans, que és un avantatge. Vull fer una pregunta, poden fer-la des del seu lloc.
Si no, ja que això és una calarga, podem encendre i ballar un cop, no?
Bé, doncs... Xavier, va.
Jo més que una pregunta és una curiositat. Després de la intervenció de la Rosa Congost, a mi m'agradaria saber què en sabem de la tieta de Vila i de la germana, que sembla que tenen una part important en la formació del jove.
Molta, o sigui, a veure, Vilar va quedar sense mare als 11 anys. Vilar era fill de dos mestres d'escola, o sigui, el pare era mestre d'escola, la mare era mestra d'escola, i la mare va venir quan Vilar tenia 11 anys i va ser la germana 14. I van anar a viure, els dos nens, diguéssim, el nen i la noia, van anar a viure a Montpellier a casa la tia, que era una germana de la mare, per tant no es deia Vilar, es deia Vidal, i el pare va continuar fent de mestre d'escola en un poble. Aleshores, perquè va coincidir també amb els estudis al Liceu. Després, no és que no tingués relació amb el pare, sinó que el pare, que, per exemple, les cartes, després, quan en Vilar va a París, escriu a l'adreça i escriu sempre Xera Tanta i Xera Marie, o sigui, escriu a la tia i a la germana, que es diu Maria, però el pare cada diumenge va a dinar i allà llegeixen les cartes del nen que envia des de París, això segur, perquè de tant en tant el Pierre escriu al pare i li diu, ja deus saber què va. La mare, la tia aquesta era mestra, era una persona, jo penso, una personalitat, devia ser extraordinària per totes les cartes que hi ha, i la germana havia estudiat història, o sigui, la germana, en el moment que Vilar té 18 anys i va estudiar a París i es va preparar, la germana ja ha estudiat història a la Facultat de Montpellier i està preparant l'agregació. Aleshores, és molt interessant perquè, a part de la relació personal que veus que el fill, o sigui, la germana que està preparant el concurs de graduació li demana consell contínuament al germà petit que té 18 anys i que està preparant l'entrada a la universitat, per tant, no és gaire lògic perquè l'altra ja és llicenciada, diguéssim, però en canvi li demana de tot, o sigui, el tenen, veus que el mimen molt, però és clar, això permet que les cartes parli, Vilar pugui, parli de les classes d'història, com heu vist, parli dels exàmens, perquè sap que a l'altre cantó hi ha una persona que ha fet el mateix procés i que està interessada. Vull dir, és un ambient molt intel·lectual. I per això realment poden sorprendre. Però i després el curiós és que la pobra germana, la Marí, durant 8 anys, cada any es presenta al concurs d'agregació i no l'aprova, no hi ha manera. I Vilar, i per tant també sabem tots els exàmens que surten a l'agregació de la germana, que és molt curiós, perquè l'agregació femenina no era com la masculina, i els temes que estudiaven eren uns altres. O sigui, la vida quotidiana i tot això era de les dones. O sigui, el que després es reivindicarà com a nou, feia temps que les dones ja ho estudiaven perquè era més femení. I treballaven diferent. I en canvi en Vilar el primer examen d'agregació la prova. No? Aleshores, bueno, la germana va acabar sent quan acaben les cartes, és professor d'història de secundària. En aquest sentit, és un ambient molt intel·lectual, són gent republicana, o sigui, en el començament molt d'Eduard de Riot, diguéssim, molt, van a missa, però en canvi d'una laïcitat, o sigui, que defensen que el mestre no ha d'anar a missa perquè el poble no, o sigui, que l'educació ha de ser laica, i en aquest sentit veus una educació molt marcada que en Vilar d'alguna manera se'n va, o sigui, que influeix molt sobre el jove Vilar, i en les cartes es pot veure com Vilar es va independitzar una mica, com deixa d'anar a missa, tot això es pot anar seguint, no? Però sí que, no, està bé, perquè jo no he fet cap esment biògraf, però sí que és un ambient molt, com a mínim, lligat a l'educació intel·lectual. No, vull pensar que no hi hagi preguntes, no vol dir que no hagi interessat els textos, per tant, el que vull dir és que els textos es podran consultar. Després em havien dit que repartien un punt de llibre, però jo no l'he vist, el teniu? Ah, sí, vale, jo no l'he vist. Vale, doncs amb aquest, això ho han fet els de la biblioteca, que els hi agraïm, d'iniciativa seva, i el que vull dir és que en aquest punt de llibre hi ha la web del Fons Vilar, per tant també podeu consultar-lo, i per tant tot l'interès que pugueu tenir, s'ha gravat l'acte i els textos els penjarem, i per tant es pot seguir, podreu seguir, i si evidentment jo penso que si algú té ganes de, bueno, a part de llegir Vilar, de parlar sobre Vilar, que sàpiga que els professors de la casa, i ara dic no només en Xavier i jo, sinó per la intervenció d'en Lluís Tot, per la intervenció d'en Joaquim Maria Puigbert i per altres professors que estan aquí, encantats. Com, vull dir, ho hem dit en diferents moments, però jo penso que sou vosaltres el futur. I almenys el que ens preocupa, el que volem amb aquest acte, a part d'homenatjar el nostre mestre, diferents generacions, és assegurar que les noves generacions sàpiguen qui és Pierre Vilar. Ja tu acaba.
Moltes gràcies. Ah, perdó.